els podcasts de Ràdio Estel. Va de vi amb Eva Vicens. Va de vi amb Eva Vicens.
Cada setmana ens reservem aquests minuts per parlar de novetats del sector i també gaudir d'alguns tresors de la nostra terra. Avui és un plaer tornar a saludar l'estudi a l'Eva Vicens, directora de Badaví. Què tal, Eva, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Bon dia. Us ho vau passar bé amb la Harke, eh?
Vaja, vaja. Semblava que havíem fet campana la setmana passada, però no, eh? Ens vam patejar la fira de dalt a baix.
O sigui... Escolta, la Harke ens deia, és impressionant, Eva Vicens, perquè és que coneix a tothom del món del vi. I clar, jo entenc que, no sé, quina valoració en fas d'aquesta edició del Barcelona Wine Week? Va anar sobre rodes.
Va anar molt bé, mira, jo crec que és la tercera edició, llavors és super jove, és una edició molt, molt, molt pronta per a fer cap tipus de valoració així com molt, molt seriós, però sí que coincideix amb el... va haver com un salt qualitatiu molt important a nivell organitzatiu, o sigui, estava com estructurada fins i tot a nivell logístic de manera diferent, molt més àgil, molt més fàcil, i el retorn que tinc, més enllà de com a Badaví o com a Eva, jo diria que el sector l'ha sentit com a molt potent i molt positiva, perquè se n'han sortit, com sembla ser, que bons contactes i possibles negocis.
Clar,
llavors, que no només sigui una fira per mostrar-se, sinó que a més permeti obrir-se a mercats sobretot internacionals o fora del seu àmbit habitual, jo crec que això és un punt de partida molt potent per ells. Òbviament és una inversió important i clar, estàs allí com obrint les portes a tu casa, no? Portes el teu celler allí i va haver moltíssima gent, hi va haver
una
assistència,
no?
Alta, sí, sí, professional, eh? O sigui, estem parlant de públic professional. Per tant, penso que està bé que se senti a Barcelona una fira així, i ja acabo amb una cosa que ells destaquen molt, l'organització, i és que és cert que és la primera fira així més d'àmbit europeu internacional que obre el calendari anual. Per tant, que sigui a febrer...
És important, no?
Sí, perquè sempre és el primer punt de partida on tothom va, després probablement si la fessis a l'octubre, doncs clar, final d'any igual ja no tindria el mateix impacte, no?
Aquest impacte, que gràcies, que ja ens vam adonar, que vau treballar i força amb el reportatge que ens vau preparar amb la Marta Harke, que per cert el podeu recuperar a les xarxes si voleu saber, si us voleu interessar de tot el que va donar de si aquest Barcelona Wine Week, ho trobareu a Ràdio La Carta o a Ràdio Estel Oficial a la nostra app per iOS i Android. Dit això, va, aprofitem. T'agrada el Carnestoltes o no?
M'encanta.
Sí?
M'encanta. Jo, de fet, crec que vaig disfressada cada dia una mica.
Perquè vols dir?
Bueno, trobo que està bé que li posem una mica d'alegria al dia, no?
Home, això també és veritat.
Llavors sí que sóc molt de disfressar-me molt, però vaja, que celebracions, tradicions i sempre al voltant de la taula, això que no falti.
Exacte. Per tant, avui, Eva, ens vols proposar aquests maridatges que fan festa.
Exacte. Exacte. Que ens vestim, o sigui, el primer pas és disfressar-se.
Val.
Per favor.
Això ho tenim.
Fem-ho. Va, ens disfressem. Sense ànim, que és divertit.
Algun detallet, no?
No,
alguna
exacte.
Coseta.
No cal allò un gran això, sinó... Segon, bueno, són dies en els que sempre... jo crec que és molt tradicional i molt habitual tenir a taula productes molt típics com la botifarra d'ou, per exemple.
Que ahir vam menjar el dijous gras, no?
Exacte.
Dijous llarder, aquella botifarra d'ou boníssima.
És curiós perquè jo crec que el carnaval s'associa molt amb els embotits, no? A nivell gastronomia.
Mira, ahir parlàvem amb el Francesc Leiva, que és el secretari general de la Federació de Mercats Municipals de Barcelona, i justament li preguntàvem això, no? Que sempre la gastronomia està relacionada i molt, doncs, d'una manera molt directa amb el nostre calendari cultural, no? O sigui, que
Total.
Està com molt present, no?
Total.
En tots els dies de l'any, gairebé en totes les festivitats. Ara, per Carnestoltes, doncs toca menjar, no? Dijous gras, aquesta botifarra d'ou, la truita, i ja d'aquí res el bacallà. Vull dir, que és com aquest arrelament que hi ha entre el món de la gastronomia i també que no deixa de ser cultura.
Totalment. Jo crec que és una pota més de lo que són les tradicions, no? I la cultura catalana és riquíssima, i la sort és que penso que ho estem com recuperant, reivindicant més, no? Que hi ha sensació de, ostres, sí, és Carnestoltes, és carnaval, ens disfressem, però a taula no falten certes coses, no? També és cert que tens més accés, no? Vull dir, es fa molta més promoció del producte de temporada, que crec que al final això és un valor afegit superimportant.
Totalment.
Així que res, tenim ja la taula més o menys parada,
no? Vinga, tenim disfressats, taula parada, i tenim aquesta botifarra d'ou, i que ens agrada moltíssim, i ara ens falta un bon vi per maridar aquesta botifarra.
Llavors anem a fer una mica de bueno, parlant així amb sommeliers, no? Que preguntes, tu què faries, tu com ho prendries o com ho prens, no? I ens han donat algunes idees sorprenents. Jo no sé tu, d'entrada, amb què penses que podries prendre aquesta botifarra d'ou? Pensem en la botifarra, va.
Va, jo vinegre.
Un vinegre?
Sí.
Bueno, podria funcionar, sí. Però nosaltres anem a fer un això, no? Una mica de...
Alternatives.
Alternatives, sí. Un maridatge una mica més atrevit podria ser el vermut.
Amb vermut?
Que, o sigui, imagineu-vos al principi de, no? Que et talles així la botifarra de boets i te'l prens com a aperitiu.
Com a aperitiu, doncs sí.
I amb el vermut, bueno,
amb
podria
ser... Amb un vermut
ser...
negre?
Un vermut negre, sí. Va. Sí, sí. De fet, podem posar noms, i cognoms. Vull dir, la gent que no pot buscar la marca que li agradi així, però hi ha un que és el Dos Déus, que és una... És un vermut que s'elabora a la zona del Priorat i que la veritat és que és estupendo. O sigui, té
una
explosió de sensacions molt xules i penso que podria ser un bon company. Això seria opció 1, una mica radical, i la més radical de totes seria un birranci.
Birranci, home, sí, que tampoc pot faltar.
Un birranci que se'n fan, n'hem parlat alguna vegada en aquesta secció, se'n fan també en diferents punts de Catalunya. Avui pensava amb un birranci de la Terra Alta que fan a la cooperativa Sant Josep Vins. Podria ser una idea.
Podria ser. Aquestes dues alternatives.
Fins i tot juguem, no? Vull dir, pots tenir... I convidem a la gent que ens escolta que ho provi. O sigui, provin el vinegre que tu deies, un vinegre amb una mica de criança, crec que estaria bé, però que hi provin un vermut i aquest birranci, i que ens diguin quina és l'opció que els agrada més.
I ara, clar, aquí el guió posa un farcit de carnaval. A veure, què és un farcit de carnaval? Perquè jo ho he de preguntar. I dic, és que ja preguntaré directament a l'Eva, en directe.
Bueno, també és un altre embotit que es fa... De fet, és molt típic de la zona del Pallars. I és un embotit que es fa omplint l'estómac de porc amb tot de papada, cansalada, ous, panses, sal, pebre... I això es posa a coure, ha de coure bastanta estona, i llavors es pot prendre cru o cuinat amb guisat, diguéssim, no? Llavors aquí se'ns obren moltes altres oportunitats, perquè sí que d'entrada t'imagines... Té una intensitat de sabor bastant bèstia,
ja
llavors
fort,
has de buscar un vi que t'aguanti, no? Perquè si no, el menjar es menja el vi, o el vi el menjar, i això és un maridatge fallit.
És bon aquest punt, no?, que dones? O sigui, que si un es menja l'altre... S'han de complementar? Seria aquest equilibri?
De fet, per dir que estem fent un bon maridatge, un ha de fer millor l'altre. O sigui, fins i tot han de millorar-se. O sigui, si tu prens un vi que és molt potent amb un pollastre, per exemple, sense cap salsa, o sigui, molt senzill, probablement si el vi és amb molta criança, només notaràs el sabor del vi, perquè t'ocupa molt més les papilles gustatives. Si ho fas al revés, també. Si fas un producte amb molta salsa i poses un vi jove amb molt poca força, probablement el vi no el notaràs. Llavors, el joc dels maridatges, un altre dia farem...
Ho podem parlar,
sí,
no?
Perquè hi ha ciències que estudien, no?, una mica les combinacions perfectes, i hi ha 4 o 5 idees que jo penso al final és sentit comú, perquè al final tu menges i si t'agrada l'experiència és un bon maridatge i s'acaba. Però sí que és cert que hi ha ciència que estudia quines són les millors combinacions i a vegades et donen 2 o 3 idees que tu a l'hora de decidir et poden ajudar. Vinga, va, no?
Per tant, amb aquest farcit de carnaval, quines idees ens proposes?
Amb aquest farcit de carnaval...
Ai, que vas forta, no?
No, no et pensis. Bueno, no ho sé. Potser la gent diu aquesta està una mica... Avui ha vingut una mica sonada. Mira, he decidit fer un maridatge per proximitat, que això no existeix, la teoria aquesta me l'acabo d'inventar.
És Valleva Vicenç.
Exacte.
I ens agrada.
Estem parlant, com us deia, que és un embotit molt típic de la zona del Pallars. Llavors he buscat un celler que està allà. O sigui,
molt bé.
Un celler que està al Pallars, que es diu Castell d'en Cus. I que us el recomano moltíssim, independentment dels vins que fan, perquè és un projecte que realment és molt xulo i té com una història molt, molt potent. I a més, per exemple, han recuperat uns cups de pedra on antigament els monjos hi feien vi a l'aire lliure.
Wow.
I encara fan el vi allí. O sigui que fins i tot es pot veure com està, o sigui, en època de verema, com tenen allí fermentant el raïm, el most, i està fent el procés cap al vi. O sigui, Castell d'en Cus, opció 1. I segon, podem maridar, si no tenim l'oportunitat d'anar-hi ràpid, podem agafar un dels seus vins, que és un Riesling, amb Albariño, que és una varietat molt fresca, que dona com molta bona
acidesa
sabosa. Sí. Llavors seria un vi blanc que es diu Ecam, que jo penso que aquesta acidesa i aquesta frescor li podia donar el complement perfecte. Bueno, s'ha de provar, vull dir... aquí, com us deia...
És el que tu dius, no? És de gust de del consumidor, no? Que de... Sí. Nosaltres aquí donem idees i ja, doncs, a les hores que toca, vosaltres ho proveu, ho tasteu i ens dieu. Ara, clar, hem parlat de la botifarra d'ou, hem parlat del farcit de carnaval i ara toca parlar d'aquesta truita, no? Que tots ja hem menjat, segurament, vam menjar ahir i que continuarem menjant tot el cap de setmana, perquè està boníssima.
Està tan bona i és que, a més, hi ha moltes varietats, eh? De fet, quan busques el típic de receptes de... Sí. Et surten com variants tremendes i la veritat és que està molt bé a vegades deixar-nos també anar amb productes una mica
anar,
diferents.
No? I provar, no? Sí, totalment. Mira, jo hi vaig menjar una truita que va fer la meva mare, que era de hi havia xampinyons, hi havia carxofes, què més hi havia?
Botifarra, potser?
Botifarra, també, em sembla que sí. No sé, hi havia com una barreja, també, que deies tu, aquesta explosió de sabors que li donava com un altre to a la mítica, no?, a la truita, que també
sí.
Està bona.
Bueno, vaja, som gent de truites, eh?
Sí,
aquí...
Però clar, em faltava aquesta combinació, no?, de vi. Amb què podríem combinar aquesta truita?
Com té tanta combinació, com tu dius, de diferents coses, en aquest cas aniria cap a un vi escumós. O sigui, un escumós i diria que, bueno, que no sigui del tot jove, que tingui una certa criança. Mm. Penso que sí, podria com aguantar-lo bé. Jo proposaria... No sé, hem parlat aquí del Sabater i Coca, de fet el vam tastar, que és el que va guanyar els Binari. Mm. Sabater i Coca té un escumós amb una criança llarga molt top, però avui, per exemple, parlàvem a Badeví de Turó d'en Mota, que és un dels escumosos més top de Recaredo, i vaja, per què no?
Doncs mira, una bona proposta. I ara sí, passem als postres. Perquè, clar, hi haurà molta gent que ahir també ja va començar amb aquesta coca de llardons. Com podem... quina seria aquest maridatge perfecte amb la coca de llardons?
I que bons que són els postres.
Oi,
perdó,
tu ets de postres, eh? És que t'he vist cara. Mira, és que, clar, això ho hem d'explicar. Passem als postres. I a l'Aiva Vicenç ja se li ha canviat la cara.
És que a mi m'encanta de la gastronomia en general, però vaja, a mi me dius, hem de viure durant uns dies només
amb
dieta de postres, ostres, quina cosa, no? Pues fantàstic, seria molt feliç.
Bueno, és que ja ho té, que és molt dolça. A veure, com ho
maridatge.
Podem combinar? Maridatge.
Vinga, en aquest cas, vins dolços. A veure, no anem a fer cap... Bueno, també igual xerrant se'ns acut alguna idea així més innovadora, però d'entrada... Vins dolços, que també és una... Bueno, hi ha les misteles, hi ha vins... Hi ha molts tipus de vins dolços diferents, però també hi ha moltes zones a Catalunya on te podem triar i fora del món, eh? Vull dir, no ens centrem només a casa. Però començo, per exemple, amb un vi del Montsant que fan a la cooperativa de Capçanes, que es diu Pansal de Calàs. I que callo, faig aquest silenci
perquè
un moment, perquè l'hem de tastar.
Ui, és que a mi ja em va... O sigui, aquesta bodega, Capçanes, a mi ja em vas guanyar amb aquell vi que ens vas portar, no? Negre, eh? Que és
el millor
aquest.
Vi, sí,
és
sí.
El millor
el Cabri de Vin de l'any 20 va ser el millor vi de Catalunya del 2022.
Per tant, això, o sigui, aquest vi que ens proposes pel postre, deu ser a la mateixa línia, no?
Treballen molt bé, la veritat. I a més és que comparteixen varietat. O sigui, jo era una garnatxa, estem parlant aquí d'una garnatxa també una mica de carinyena, però surten de vinyes velles, que això també vam parlar el dia que vam entrevistar la seva enòloga, que el projecte de Capçanes és molt top perquè realment treballen amb vinyes de 60, 70, 80 anys, que els experts ho diuen, no és que vingui i li va dir res, però les vinyes velles donen una concentració de producte fantàstica. I si la saps treballar una mica bé i l'entens i l'acompanyes, el resultat pot ser pues, això, o el millor vi de Catalunya, o en vi dolç, que jo crec que sigui per acompanyar els dolços, la coca de llardons, o per acompanyar qualsevol producte, sol ens el podem prendre com un aperitiu final o com el, no? El digestiu final i val molt la pena, la veritat.
Bunyols i orelles de carnestoltes, que també hi haurà oients que diran orelles de carnestoltes?
Sí.
D'on ve aquesta tradició i d'on són típiques?
De fet, venen molt de la gastronomia gallega, són molt típiques de Galícia, però aquí també es fan i agafen este nom de l'orella del porc. Tenen aquella forma, no sé si la gent sap què són, però són com una espècie de coques cruixents que tenen la forma, bueno, agafen la forma així rodonideta del final de l'orella del porc.
La punteta, no?
La punteta, exacte. I vaja, que es fan, bueno, combinant farina, ous, mantega, no té molt més que això, la ralladura típica de Llima, i té aquell punt anisat, que també és el que li dona la singularitat del gust i del sabor del postre. Què més? Bueno, són les orejas castellanes, les ojuelas, no sé si algú
sí,
li sona més
sí,
que orella,
sí.
L'orella...
Sí. Bueno, clar, perquè dius que és típic de la regió és de
sí,
és
de la zona gallega, aquí s'ha fet també, i de fet també és típic i habitual aquests dies de carnaval de prendre'n. I seguim amb els dolços. En aquest cas, tampoc no...
I no és amb un vidolç, no?, que se li diu pel postre, o és compatible?
És compatible...
Vidolç, el típic
sí,
vid, no?,
sí.
No sé, mistela, no?, diguéssim.
Sí. Mm-hmm. Sí, abans parlàvem del pansal de Capçanes, doncs pues ara podríem parlar d'una garnatxa dolça de l'Empordà, per exemple.
Per exemple.
Que allà dalt, si a algú li agrada el vidolç, que faci una ruta, per favor, pel nord, que se'n vagi a l'Empordà, Catalunya Nord, a Banyuls, és una zona excel·lent amb vins dolços. Pues és un referentíssim. I a l'Empordà pues, hi ha celles com, per exemple, la cooperativa de... ara no li trobo el nom.
Ja ens ho dirà,
ja
si
sortirà,
no.
Sí, surt ja sortirà. Sí, tinc el celler Mas Llunes, que em veixi més ràpid. És un celler que també elabora una garnatxa dolça fantàstica. El celler cooperatiu d'Espolla, perdoneu, que anava abans buscant un i l'altre. I curiosament, sense pensar-ho, i ara així en reflexió en veu alta, us estic recomanant un altre cop molts vins de cooperativa. Si hem parlat del ranci de Sant Josep Vins, que és cooperativa de Terralta, la cooperativa de l'Empordà, cooperativa de Capçanes, tornem a reivindicar els vins de cooperativa.
Vins de cooperativa,
no tocava avui, però vinga, va, ja que hi som.
Fem aquest clam, no?, per aquests vins de cooperativa.
Sí, i sobretot perquè al final darrere d'una cooperativa sí que hi ha el valor del pagès, no? O sigui, li volem donar molt de valor al pagès que treballa i que continuï mantenint les vinyes actives i en vida, malgrat després no puguin vinificar, no? I s'acaba vinificant amb un equip de professionals que ho fan com de manera més col·lectiva, no?, col·laborativa. I això està bé.
Això està bé sempre, sens dubte, aquest treballar en equip. Eva, no sé si se'ns ha acabat el temps, res, un minut i ens situem al punt de les 12. Et volia preguntar què faràs aquest cap de setmana, si té alguna cosa relacionada amb el món del vi. Vi, disfresses.
Vi, disfresses, no, disfressar-me jo, però vaja, us vaig a fer l'espoiler.
A veure, espoiler.
Em disfressaré d'obridor. No,
d'obridor.
Oh,
per favor, doncs volem una imatge.
Bueno, clar, perquè hem de fer generar felicitat, no? Llavors, seré com la generadora de felicitat en el moment de dir, va, obrim l'ampolla i compartim-la. Què et sembla?
Em sembla una genial
la
idea.
La foto no te la passo, va.
Home, per favor. Prometo
la
que no la faré pública. Només a l'equip.
Bueno, que la gent es disfressi, que també hi ha temàtiques de vi divertides.
Però
te
l'has fet tu o no?
Sí, és una cosa així... Boníssim. Bueno, per ser temàtic, no?
Molt bé. Eva Vicens, directora de Badaví, com sempre un plaer que ens acompanyis els divendres i que gaudeixis molt d'aquest Carnestoltes. Eva.
Igualment, vosaltres.
Badaví amb Eva Vicens. Un podcast de Ràdio Estat.